Nosotros no sabemos qué observadores tienen que venir o no. No hablamos ninguno, ni sé si hay dos.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. En marxa el judici al Tribunal Suprem als presos independentistes pel referèndum de l'1 d'octubre i la manifestació del 20 de setembre davant del Departament d'Economia. El primer a intervenir per part de les defenses ha estat Andreu Van den Einde, advocat de Junqueras i Romeva, que de fet segueix aquesta hora amb els parlaments. Van den Einde ha exigit l'entrada d'observadors internacionals a la sala perquè el Tribunal dels Drets Humans són part del procés judicial. L'escoltem.
Nosotros no sabemos qué observadores tienen que venir o no. No he hablado con ninguno, ni sé si hay dos o eso hay 20. Lo único que solicitábamos es que se dejara la posibilidad de una percepción directa del juicio por los observadores. Y lo hacemos porque son voz autorizada y son parte en el proceso de análisis del respeto de derechos humanos. Es que en Estrasburgo son parte los observadores internacionales, participan en el juicio.
L'advocat també ha demanat de nou els testimonis de Puigdemont, el periodista Enrique Bayo i el portaveu del PP al Senat, Ignasi Cosidó. Més qüestions. El nou decret de comercialització de carn de caça obligarà també als caçadors amateurs a un control més estricte. A les Terres de l'Ebre, diferents societats de caça s'estan agrupant per combatir amb la normativa i crear escorxadors propis. La Cala Ràdio, Francesc Callau, més informació, si us plau.
Els animals, com el porc senglar, s'hauran d'especejar a partir de la pròxima temporada de caça en unes sales específiques. Això permetrà tenir un major control veterinari, però per contra suposarà unes inversions importants pels caçadors. El president de la Societat de Caça a la Cala, Albert Bouzas, explica que la intenció és crear, d'entrada, un escorxador mancomunat.
Com que per les societats de caça serien inversions importants fer aquestes sales d'especejament. Vam comentar de fer-n'hi una amb una localitat així mig que estiguem pues, una miqueta cèntrica, diguéssim, a diverses poblacions per a poder portar els animals. Se va parlar, el Perelló va oferir un local. En aquest cas la federació va dir que assumiria les costes de construir, diguéssim, el que és l'escorxador.
Tot i estar d'acord amb el bus que tenir la màxima seguretat alimentària i sanitat animal, des de la Federació de Caça de les Terres de l'Ebre han demanat ajudes econòmiques a la Generalitat per poder establir el circuit des del punt de captura fins a l'especejament i les mesures que es demanen per garantir aquesta seguretat.
Gràcies, Francesc, des de la Cala Ràdio. Més qüestions. L'alcaldessa d'Arenys de Mar denuncia que destina una de les dues patrulles dels Mossos de l'àrea bàsica policial de la seva vila a vigilar la porta dels jutjats d'Arenys respecte a la seguretat del poble. Anabel Moreno diu que en realitat la seva vila està sola i només pot comptar en aquests moments amb la policia local. Per aquest motiu insisteix en la importància de tirar endavant la figura de l'agent cívic. Gemma Roig, Ràdio Arenys, bon dia.
Bon dia. Els Mossos d'Esquadra han activat aquesta mesura de vigilar totes les seus judicials després de rebre un ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que demana una protecció presencial permanent després que la setmana passada van aparèixer diversos jutjats amb les portes plenes de fems per una acció dels CDRs. Tot i que el jutjat d'Arenys no va passar-hi res, una de les dues patrulles dels Mossos de la nostra àrea ha de vigilar la porta. L'alcaldessa Anabel Moreno critica la decisió sobretot per la inseguretat que viu el municipi, ja que això resta efectius.
No hi ha cap justificació perquè hi hagi una patrulla dels Mossos d'Esquadra a la porta dels jutjats d'Arenys, ni dels jutjats d'Arenys ni d'enlloc, amb tota la que està caient al nostre poble. Això una. Vull dir que és una decisió política, Després ja veurem si les conseqüències és que vinguin aquí Policia Nacional i Guàrdia Civil.
L'alcaldessa afirma que aquesta situació sumada a l'espera dels nous agents dels Mossos d'Esquadra fa que en aquests moments la nostra vila estigui sola per prevenir la inseguretat perquè només compten amb la policia local. Per això insisteix en la importància d'implantar la figura d'agent cívic.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimarts a les 8 del vespre i els divendres a les 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
El programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala. cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
L'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. Em dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Hi ha moments incombustibles. La connexió eclèctica, cada dijous a les 8 i divendres a les 9 del vespre a Ràdio L'Escala 107.6 de la teva FM. On acaba el llenguatge, comença la música.
Sardanes sí, sardanes no. Sardanes sempre, pregunto jo, hi ha res millor? Des de Ràdio L'Escala no deixin d'escoltar l'esperat programa obligat de sardana, cada dissabte a les 12 i cada diumenge a les 10. No hi falteu!
Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Són les 11 i 8 minuts, avui dimarts dia 12, i això és el magazín El Més Calent a l'Aigüera. Des d'ara fins al punt de la una, dues hores d'entreteniment. Esperem que passin una bona estona al nostre costat. Un dia com avui que tota l'atenció mediàtica està concentrada a Madrid amb el judici del procés que començava avui, a les 10, passava alguns minuts de les 10, tot i que havia començat a les 10, però sembla que aquestes coses sempre van en retard. I bé, suposo que estaran informats a través dels nostres butlletins informatius, i avui també en televisió que posis, emissora de ràdio que escoltis, d'aquestes d'àmbit, en aquí diríem, d'àmbit nacional català o d'àmbit estatal, el judici del procés és el que acapara tota l'atenció. Un judici dels que durant uns quants dies tindrà l'atenció ja no sols de Catalunya a l'estat espanyol, sinó també del món mundial, perquè és el focus d'atenció del que està passant aquests moments a Madrid. Bé, tot això, doncs, els serveis informatius ja s'encarregaran de posar-los al dia. Els que els agrada, doncs, no pensar-hi, escoltar altres coses i fer-nos companyia, com sempre els diguem, molt benvinguts un dia com avui, un dia que, si anem a les temperatures, ara en aquest moment, l'estació de la Clota es marca 11 graus amb 9, quasi, doncs, tocant aquests 12 graus, una temperatura, doncs, bastant agradable per aquestes hores del matí, que ja sabem que els han tingut molt més baixes, però sembla que les temperatures s'han anat recuperant. Mira, ara ha fet el canvi, en aquest moment a 12,3, amb una humitat del 53%. Veiem doncs, un cel amb pocs núvols, una mar que tampoc s'aprecia molt, però en principi podien dir un xic arrissada, després en Sergi ja ens dirà com està l'estat de la mar. Molt blava, això sí, molt blava. No sé si són pels colors que es veuen aquí, però veu un mar blau i tranquil. Això per una banda, ens anem a la Closa del Llop. 11 graus amb 8. Avui sí que ja està actualitzat l'estació meteorològica i marcava 7 graus tot el matí, com ho van estar consultant. I això vol dir que segurament alguna petita errada tenia i ara veiem que ja està actualitzada 11 graus amb 8, amb una humitat del 51%. Bé, doncs amb aquestes temperatures comencem. Mira, també s'ha actualitzat. És curiós que els moments, que, i això que sempre intento actualitzar abans d'entrar-hi, abans de llegir, més ben dit, un cop ja has entrat, però no s'ha actualitzat fins ara. Ara serien 12 graus per la Closa del Llop, 12,3 per la Clota, vol dir que torna a haver-hi aquesta igualtat que hi havia la setmana passada. Molt bé, doncs continuem i és el moment que els expliqui què tenim preparat per avui en dimarts. El temps tocarà ara, primer hem fet els valors i ara ens tocarà fer la previsió. El resum de premsa amb els titulars dels principals diaris catalans, el de Girona, el Punt, l'Ara, el Periódico i la Vanguardia. Titulars i també fotografies de portada. Com no, felicitarem tothom que sigui el seu sant i el seu aniversari i explicarem què passava ara fa un any, què passava ara fa cinc i per acabar el refrany, la dita o la frase popular. Avui la Montse Hidalgo ens porta la seva proposta que són aquests 5 cèntims, aquest espai de divulgació econòmica. I la Sandra Balaguer, gent amb valors. Avui, en què és l'arrodoniment solidari, la plataforma de microdonacions. Doncs d'això irà el tema, de microdonacions, la plataforma, i avui amb les paraules que costaran, es diu Golco. Molt bé, tot això, i amb música ens acompanyarà fins al punt de les 12, i la veu que quasi se me va apagant. Bé, fent una actualització ja torna a sortir la veu que tocàvem, però hi ha aquells moments que també hem de fer alguna actualització vocal, com ha estat ara el meu cas. Doncs bé, temps. Titular, arriba l'anticicló i amb ella la bonança. Això també és motiu de converses ara a aquestes hores del matí sobre el temps, allò que dius, mira, si sembla que ja ha passat aquestes èpoques així de fred al matí, de tramuntanades fortes, de moment, sempre posant-hi el de moment, perquè aquí ja sabem que tot això alguna que altra vegada ens pot tornar, sobretot aquestes tramuntanades, sobretot aquestes baixades de temperatures que també hi poden ser-hi. Encara no s'ha acabat l'hivern i vés a saber el que ens espera. Bé, l'anticicló que ha arribat i en quant a la previsió d'avui dimarts, amb un cel serè tot el dia, només hem de destacar alguns núvols alts que els hem vist de matinada, però amb un ambient prou agradable ara al migdia. El vent ha començat el dia amb tramuntanet encara de força 2-4, que ha anat desapareixent de bon matí i la resta del dia tindrem un vent variable i grans estones de calma. I la mar arrissada tot el dia, és el que jo intuïa a la webcam del Club Nàutic L'Escala, aquest estat de la mar, arrissada tot el dia. Passem a demà dimecres, dia 13, el cel serà tot el dia amb una jornada totalment plàcida i assolellada. De matinada refrescarà una mica més. I el vent calmes de matinada en gregal fluix al migdia. Mitja tarda tornarà a calmar el vent. I la mar calmes de matí amb arrissada a migdia. Temperatura 12 graus amb 8. Temperatura de l'aigua del mar. La calma, que podria ser la paraula, si haguessin d'escollir una paraula per definir el que serà tant avui com demà, doncs la paraula seria calma. Ja se sap, la frase popular, la dita popular, que segurament en Víctor Pàmies ens l'explicaria la mar de bé, que ens diria, després de la tempesta, ve la calma. I aquí, després del temps, ve la premsa. I una premsa que m'imagino't, i segurament no faré cap errada dient això, que els titulars, pot ser que avui tinguem unanimitat, els titulars iran destinats al que està passant avui a Madrid. Comencem pel Diari de Girona, que ens diu: el Suprem engega el judici als líders sobiranistes per l'1 d'octubre. La celebració de la vista oral marcarà l'agenda política dels pròxims mesos i la comença en ple clima preelectoral. Torra descarta convocar eleccions si hi ha una sentència condemnatòria i insta a respondre democràticament. I la fotografia és d'un noi estirat en una colxoneta que està dormint, almenys això sembla, diu, menors dormint a la comissaria de Banyoles. Això és el que ens diu el Diari de Girona. Anem al diari El Punt Avui, amb fotografia de portada, fotografia del titular de Carles Puigdemont, Carles Puigdemont, 130, president de la Generalitat de Catalunya. La frase que es destaca d'aquesta entrevista és: afronto el judici com un acte de venjança. Deixen d'existir quan es decideixen celebrar el judici polític, que vol dir acusar unes persones per motius ideològics. Això en quant a les garanties. En quant a testimoni, diu, no s'entén que s'hagi de negar la citació com a testimoni. Han vulnerat més els drets dels acusats. I la fotografia de portada, també referent al judici de l'1 d'octubre, el judici pel referèndum 1 d'octubre comença avui al Tribunal Suprem. Això va de política, i veiem aquí una fotografia amb els advocats Andreu van der Einden, Olga Arderiu, Oliver Peter i Jordi, quasi no veig el Jordi Pina, ahir a Madrid. Això és el que ens diu el diari El Punt. Anem ja a les edicions barcelonines, començant per El Periódico. Sánchez ultima les eleccions per al veto independentista. El president cridarà a votar aquesta primavera si demà li tomben els pressupostos. Les legislatives coincidiran amb la celebració del judici de l'1 d'octubre, que comença avui. I la fotografia per la gala dels empresaris de l'any, El Periódico, amb les empreses catalanes. El diari distingeix el treball de SEAT, Socialcar, Borges, Amat Immobiliàries, Ola Luz i Cristina Gallac. Això és el que ens porta El Periódico. Anem a La Vanguardia. Guàrdia, Sánchez adverteix d'eleccions a l'abril si no hi ha pressupost. El president fa l'últim intent per convèncer els independentistes. Torra insisteix a vetar els comptes si no s'inclou l'autodeterminació. I el president del govern, Pedro Sánchez, amb els actors de Campeones, i diu: Campeones a la Moncloa. El veiem doncs fent rodar una pilota amb el dit, juntament amb un altre dels actors que van protagonitzar aquesta pel·lícula, Campeones, i rodejat de la resta. Acabem amb el diari Ara. El diari amb fotografia de portada d'allà on es farà el judici. Un judici per la història. Sánchez pressiona l'independentisme amb la possibilitat d'eleccions el 14 d'abril, la vigília del judici i a 2 dies de la presentació dels pressupostos. Doncs bull, bull l'olla, bull l'olla del judici, bull l'olla dels pressupostos, bull l'olla de les eleccions. Molt de focs oberts. Veurem si es poden apagar bé o si hi ha risc d'algun incendi. Tot això és el que ens porta la premsa, sobretot aquests temes claus. El judici, el procés, el pressupost i si hi haurà aquestes eleccions, com s'ha deixat anar el 14 d'abril, quasi, podríem dir un mes abans que hi hagi les eleccions municipals. Déu-n'hi-do, quina primavera que ens espera. Bé, i amb tot això, per assossegar-nos un xic, per agafar un xic de calma, un xic de pau, anem a escoltar música, perquè sempre s'ha dit que la música té això, que amansa a les feres. I com cada dimarts, la proposta és una de les cançons que varen formar part d'aquesta dècada prodigiosa com van ser els anys 80. Ells es deien Zombies, i una de les seves cançons conegudes, perquè són d'aquells grups que trevien un èxit i quasi desapareixien del mapa, era aquesta que li dedicaven a Groenlàndia.
Han llegado a su conclusión. El tiempo no puede esperar. Atravesaré el mundo y volando llegaré a
Eren els Zombies amb aquesta cançó Groenlàndia, aquelles cançons que els varen marcar tota una època als anys 80 d'aquests grups que anaven sortint alguns tan sols amb un èxit, una cançó molt coneguda, varen fer altres coses, no varen tenir tant d'èxit i aquests grups varen acabar desapareixent. Molt bé, són les 11:25, moment de sants, aniversaris, notícies i refranys. I comencem per el santoral, a qui hem de felicitar avui, doncs, ho diguem de seguida. Vinga, de seguida que ho tinguem a punt, volia dir. Avui, dia 12, Santa Eulàlia, que és la patrona de Barcelona, Sant Damià, Santa Isabella Beata Umbelina. Dos d'aquí també felicitem l'Ali Giner, encarregada de l'informatiu Next Vespre, la nostra companya, que avui és el seu sant. Dos, per part de tots els amics i companys de Ràdio L'Escala, molt bon, que passis molt bon dia del teu sant, molt bon podem dir aniversari, hem de dir molt bon sant, no? Queda bé dir bon sant, doncs vinga, que deixem-ho així, bon sant. Anem a l'apartat de aniversaris. Aquí sí que doncs, sempre desitgem també, igual que els del sant, igual els aniversaris, que passin també un molt bon dia i moltes felicitats. Avui també és l'aniversari de Joaquín Sabina, que en fa 70. Un altre cantant, Javier Gurruchaga, 61. Curiós que naixessin el mateix dia, amb 9 anys de diferència. I l'actriu Cristina Ricci, que en fa 39. La recordem, la nena de la família Adams. Anem a notícies. Què passava ara fa un any? La notícia era la següent. Un home mor asfixiat a resultes de l'incendi declarat a l'interior de la seva vivenda, un bloc de pisos al carrer Tramuntana. A resultes de l'incendi van haver de ser evacuats una vintena de veïns del bloc que varen passar la nit en cases de familiars o hotels. I en fa 5, la notícia era que aquest cap de setmana l'Escala donarà a conèixer la seva oferta de senderisme, turisme de natura i proves esportives en el primer Saló d'Esport i Turisme de Muntanya que se celebra a la Fira de Lleida. I el refrany, per acabar, quan el vell fa bogeries, no li passen en 8 dies. Està bé, està bé. Quan el vell fa bogeries, no li passen en 8 dies. Aquest és l'apartat de sants, aniversaris, notícies i refranys. I d'aquesta secció a una altra. Avui en farem 5 cèntims amb la Montse Hidalgo i sempre que parlem de 5 cèntims parlem d'economia. Economia. Avui amb una entrevista a Oriol Pasqual, director de IQS Tech Factory, que és un projecte d'acceleració d'empreses emergents del sector industrial que impulsa l'Institut Químic de Sarrià. Es tracta d'una iniciativa pionera per fer possible que les propostes innovadores dels emprenedors amb patent industrial esdevinguin un negoci rendible. Tot això amb aquests 5 cèntims de la Montse Hidalgo.
Continguts en xarxa. 5 cèntims amb Montse Hidalgo.
Les empreses emergents o start-ups volen créixer i res millor que acceptar l'impuls que els hi ofereixen les anomenades acceleradores. Avui volem fer 5 cèntims sobre el projecte de start-ups industrials que desenvolupa l'Institut Químic de Sarrià, l'IQS. Oriol Pasqual és el director d'IQS Tech Factory. Moltíssimes gràcies per dedicar-nos uns minuts. Benvingut.
Gràcies, gràcies a vosaltres.
Vostès ja han organitzat durant 3 anys consecutius a l'IQS Tech Fest amb un gran èxit de participació. Trobades.
Doncs, de fet, fa 3 anys, com vam començar les activitats, nosaltres ens dediquem a donar suport a l'emprenedoria industrial. Estem parlant, sobretot, de start-ups de base hardware. els productes, no veia la innovació, doncs era difícil entendre a què ens referíem. I vam fer una tarda de desembre, en aquelles hores donàvem suport a 18 startups, els vam convidar a exhibir les seves tecnologies i vam convidar la nostra comunitat. Vam tenir molt èxit, més de 400 persones van venir una tarda a l'IQS i ens vam donar compte que aquí hi havia interès per aquest tipus de projectes. Aleshores, els darrers dos anys vam convertir el que era una fira en un festival, que això vol dir que per una part tenim fira, d'entre 35-50 projectes que ensenyen les seves tecnologies, però per altra part tenim un programa de conferències, tenim continguts. Aquest any de temàtica era l'exploració espacial, farà 50 anys que hem arribat a la Lluna, i arrel fent servir aquesta temàtica com a excusa, doncs vam convidar a diferents presentadors i vam crear un programa de conferències.
Estem parlant d'una trobada a nivell del sud d'Europa?
Sí, exacte. Bueno, i que ens estem internacionalitzant. Aquest any hem tingut a Holanda com a país convidat, vam tenir diferents startups i projectes holandesos ensenyant les seves tecnologies, vam tenir el responsable d'innovació de Philips durant una presentació, treballem molt també amb la gent de BAS, de BASF, el director del fons d'inversions de BASF també va venir a una de les nostres jornades, en la qual cosa som petits, vam néixer fa poc, és un esdeveniment de més de 1.000 persones, totes amb un perfil molt professional, però cada vegada més internacionalitzats.
I també tenen el suport d'Acció, a l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat.
Exacte. De fet, nosaltres el que fem com centre d'emprenedoria tenim tres àrees principals d'activitat. Una és el promoure el concepte d'emprenedoria industrial. Nosaltres som un país tradicionalment industrial, més del 50% del producte interior brut ve del que es diu nova indústria, que és indústria productiva més serveis associats. I quan parlem d'emprenedoria, la gent normalment associa a startups de base digital, no? Aplicatius web o aplicatius e-commerce, etc. Ningú estava donant suport a la següent generació d'empreses industrials. I nosaltres creiem que és important, no? Doncs seguir alimentant el motor de l'economia catalana, i per això fem activitats per promoure el concepte d'emprenedoria industrial. D'aquí que fem un esdeveniment com el festival. La segona cosa que fem és donar suport a aquests projectes i ho fem via un programa d'acceleració.
Què fan vostès amb aquests emprenedors?
És un programa... és bastant únic. És únic a l'estat espanyol i és un dels molt pocs que hi ha a Europa, perquè és un programa centrat 100% en startup industrial i en startup de base hardware. Ha d'haver-hi un producte físic. I és un programa que té 6 mesos de durada, i és per startups que ja tenen una tecnologia validada, ja han creat un prototip funcional i la tecnologia és propietària, i el següent repte que tenen és industrialitzar, manufacturar. I tot el programa està orientat a com manufacturar una primera sèrie. Tenim sessions formatives, ho fem tot en anglès, al Tech Factory, amb orientació internacional, no? Però fem sessions de design for manufacturing, treballar amb proveïdors, si val la pena fabricar aquí o fabricar a Àsia, temes de regulatòria, això és el que seria la formació. Després el que tenen sessions de mentoratge. El mentoratge, tenim una xarxa de 30 mentors, tots ells caps d'innovació de gran empresa industrial, sobretot gran empresa industrial catalana. I la tercera cosa que fem és visita fàbrica. Cada divendres agafem els emprenedors, els posem en un autobús i anem a visitar diferents fàbriques del país perquè puguin establir relacions i col·laboracions i aquesta primera sèrie manufacturada es faci una realitat. I en aquest programa d'acceleració, aquí és on rebem el suport d'Acció, perquè Acció cofinancia aquest programa. És un programa que tenen de suport a l'emprenedoria dirigit a escoles de negocis i a l'IQS. De fet, tenim una School of Engineering, però també tenim una School of Management, tenim una escola de negocis. I poder per tant que la tercera cosa que fem és connectem la gran empresa industrial amb startups que tenen tecnologia innovadora. La gran empresa industrial s'ha donat compte que els seus departaments d'investigació de RMSD doncs no són suficients per mantenir-se al dia amb la innovació que succeeix fora. I el que hem decidit és sortir, buscar innovació fora i establir algun tipus de relació, via inversió, via col·laboració, etc. I nosaltres ajudem en aquesta tasca.
No m'ha parlat de diners. Aquestes startups necessiten diners o necessiten més coses?
Necessiten diners. També necessiten diners. Les formes d'aconseguir finançament són diverses, no? Moltes vegades ens arriben les startups i ens diuen: jo és que necessito inversió privada, presenta un inversor, no? I a vegades ha de fer una mica de docència, explicar una mica quin és el camí. Per una banda, explorem nosaltres com podem ajudar a buscar finançament. Nosaltres explorem primer el finançament públic. Hi ha diverses fonts de finançament públic, a vegades subvencions a fons perdut, a vegades crèdits en bones condicions, crèdits tous, no? I val la pena explorar aquests canals, tant a nivell català com estatal com europeu. I la següent fase, doncs, és l'inversió privada. Nosaltres el que tenim és al nostre voltant una xarxa d'inversors privats, des de Business Angels, que el Business Angel seria algú que inverteix el seu propi diner, poques quantitats, Family Office. Family Office seria els vehicles d'inversió de famílies industrials, a l'inversió privada, que seria els fons de capital risc, no? Nosaltres tenim contacte amb diferents actors de l'ecosistema, analitzem el projecte i segons les característiques del projecte doncs els hi presentem a uns o als altres i això és una possible font de finançament.
Com són aquestes startups industrials?
Domina el sector salut, no? A casa nostra, a Catalunya, perquè tenim una tradició de la indústria farmacèutica, l'ecosistema d'emprenedoria al voltant de la salut doncs, és bastant madur, o diríem que és el més madur dintre del sector industrial, i tenim molt projecte que és de base salut, i això pot ser des de instrumentació quirúrgica, no? Aparells de laparoscòpia, instrumentació de laboratori, catèters, stents, no? Stents traqueals, o per exemple algun tipus de parche per solucionar algun tema dèrmic, no? També parlem de wearables, per exemple, dispositius que ens permeten doncs, identificar quin és l'estat de salut de la gent. Això seria una categoria. Una altra categoria podria ser noves tècniques industrials, noves formes de fabricar. I aquí parlaríem, per exemple, de temes d'impressió 3D. Una altra àrea seria l'àrea química, i parlem, per exemple, d'adhesius. Adhesius que enganxen en mullat i serveixen al sector nàutic o al sector de les piscines. Una altra àrea podria ser l'alimentació. Tenim una startup que el que fa és imprimir carn de base vegetal, no? Que ara hi ha un boom de com consumim proteïna que s'assembli a la carn però que no tingui l'impacte que té la carn. Parlem de startups del sector dels esports, per exemple, rodes de bicicleta o màscares d'entrenament, etc. És un bàndol molt ampli, però la característica sempre és que hi ha un producte físic i hi ha una tecnologia propietària darrere, hi ha una patent.
I tot això ho fan els nostres joves?
I no tan joves. Una gran diferència, nosaltres, clar, parlem d'emprenedoria industrial, la gent pensa en el noi, la noia jove de 20 i pocs anys que des de casa, amb un ordinador, doncs, llença el següent aplicatiu. En el sector industrial, encara que en aquesta conversa ens referim com startups i emprenedors, estem parlant d'empresaris i gent que pensen estan aquí perquè saben que el camí és llarg i el que volen és crear una empresa. Aleshores, de mitja, el nostre emprenedor té més de 40 anys. Hi ha gent que té entre 15 i 20 anys d'experiència. No són tan joves. Perquè no és el mateix llançar un projecte digital que, en teoria, té una capacitat de creixement molt, molt elevada i la barrera d'entrada és molt baixa, que llançar una startup on hi ha una recerca anteriorment, per això tenim una patent, perquè hi ha una tècnica que és nova o hi ha algun element que és innovador i que a més s'ha de manufacturar. La quantitat de capital que necessites i els tempos són molt diferents, no? I això només pots fer-ho si abans tens una mica d'experiència prèvia, però també si tens aquesta visió més empresarial. No, la gent que crea aquestes startups no ho fan tant pensant en la venda directa i el guany ràpid, com podria ser més en el sector digital. El que pensen és, jo vull desenvolupar una solució que resolgui un problema i estic aquí per una carrera. Això és una carrera de fons.
Estan vostès en primera línia veient les empreses del futur?
Sí, certament. De fet, no, mira que ara farà 4 anys que tenim el centre, però cada vegada que revisem els projectes que donem suport i mirem la foto diem, ostres, és brutal. O sigui, el tipus de projectes, les tecnologies, el que s'està fent, realment és fascinant i el que està venint, no? És engrescador, realment és engrescador.
Oriol Pasqual, director de IQS Tech Factory. Molta sort, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
5 cèntims.
El més calent a l'Aigüera.
Hem fet 5 cèntims aquest espai de divulgació econòmica amb la Montse Hidalgo i avui amb Oriol Pasqual, director de l'Institut Químic de Sarrià Tech Factory, que ens explicava aquest projecte d'acceleració d'empreses. I amb tot això ho maridem musicalment amb un dels protagonistes avui de l'apartat d'aniversaris, com és Joaquín Sabina, d'un treball discogràfic que va fer l'any passat, està editat aquest, que és en directe, aquell Lo Niego Todo. I d'aquest Lo Niego Todo, doncs anem a la cançó que li dona títol, Lo Niego Todo.
Con alas negras, ni profeta del vicio, ni héroe en las barricadas, ni ocupa ni esquirón, ni rey de los suburbios, ni flor del precipicio, ni cantante de orquesta, ni el Dylan español, ni el abajo firmante, ni vendedor de humo, ni juglar del asfalto, ni rojo de salón, ni escondo la pasión, ni la perfumo, ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos, lo niego todo, incluso la verdad. Cuentas mi vida, lo niego todo. Confiscador de bienes, me ha cerrado la tienda, me ha robado el mes de abril. Si es para hacerme daño, sé lo que me conviene. He defraudado a todos, empezando por mí. Ni soy un libro abierto, ni quien tú te imaginas. Lloro con las más cursis, películas de amor. Me echaron de los bares que usaba de oficina, y una Venus latina me dio la extrema unción. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos, lo niego todo, incluso la verdad. Leyenda de su vida y la del vana perdida, la del santo de oro. Si me cuentas mi vida, lo niego todo. Los polvos serás mi vida. Lo niego todo.
Joaquín Sabina, lo niego todo. Joaquín Sabina, que avui fa 70 anys.
El més calent a l'aigüera.
I després de la cançó que ens portava Sabina, lo niego todo, anem amb gent amb valors. Aquí segurament no negaran res. Gent amb valors és el testimoni, les vivències i les experiències de gent que es dedica al voluntariat. I avui ens parla del següent, de l'arrodoniment solidari. Mira, la primera. La plataforma de microdonacions Wallco ha llançat un sistema que permet fer petites donacions a través de les compres quotidianes. Ens ho explica aquesta setmana aquí a Valors Afegits de la Sandra Balaguer, en Sergi Figueres, un dels seus fundadors.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça.
Anem a comprar i el dependent, per exemple, ens diu que allò que tenim val 4,89 €. Per què no pagar 5 € i donar la diferència a una ONG? Doncs precisament la plataforma de microdonacions Wallco ha llançat una funcionalitat que permet arrodonir les compres amb targeta físic i destinar la quantitat a un projecte solidari. Per parlar-ne, avui ens acompanya en Sergi Figueres, que és un dels fundadors d'aquesta empresa. Sergi, benvingut.
Moltes gràcies, bona tarda.
Bona tarda i gràcies a tu per atendre'ns. Ho hem explicat molt, molt per sobre, però detalla'ns tu en què consisteix aquest arrodoniment solidari.
Molt bé, merci. En primer lloc, i ho han explicat molt bé, eh? Doncs el que nosaltres fem és permetem que quan algú està fent una compra pugui fer amb tan sols un clic, un toc d'un botó, una donació a un projecte social, un projecte solidari concret. Per tant, doncs, en aquest nou canal que hem llançat ara, l'arrodoniment solidari, permetem que quan algú està fent una compra amb targeta de crèdit, doncs, o de dèbit, pagui en el mateix terminal on et diu que has de posar el PIN, doncs abans et diu, ei, vols arrodonir la teva compra de 13,8 a 14 € per tal projecte social? I llavors és cada usuari i usuari que pot fer clicar el botó verd i dir que sí o que no.
Anem a pam, Sergi. D'una banda, amb qüestions pràctiques, una persona vol col·laborar, com ho ha de fer? Com connecta la seva targeta al projecte?
No va lligar tot el tipus de targetes. Amb qualsevol targeta, quan pagues a un dels establiments que estigui adherit, no?, o que estigui utilitzant l'arrodoniment solidari, doncs llavors, en qualsevol pagant targeta, sigui de la targeta que sigui, del banc que sigui, pot fer-ho en allà. Per tant, doncs, si vas a un establiment a una cadena, doncs es farà amb nosaltres i ja té un projecte social concret, doncs en allà pot ser la donació, independentment de quina targeta tinguis tu o de quin banc treballis.
I funcionen tot tipus de compres?
Sí. En aquell establiment concret, o la cadena o les supermercats, de restaurants que tenim nosaltres, qualsevol producte que compris, sempre que hi quan paguis amb targeta, tens l'opció de fer l'arrodoniment solidari.
Quants establiments actualment hi ha adherits a aquesta campanya?
Ara mateix hi ha més de 250 punts de venda a Catalunya que permeten, no, fer l'arrodoniment, entre els quals, doncs, que podríem trobar els Orients Viena, les Sateries de Carol, els Condis, el supermercat Condis, i molts més que anem sumant.
Dèiem a l'inici, Sergi, que aquests diners van a un projecte solidari. Es pot triar el projecte on es destinen aquests diners o no?
Sí, però qui ho tria és cada establiment. És a dir, per exemple, a Viena, doncs, ha escollit la Fundació Pasqual Maragall per investigar, doncs, el tema de l'Alzheimer, no?, la malaltia. Doncs en aquest cas, ells han escollit. Llavors, com a clienta, usuari o usuària, pots escollir si fas o no fas la donació. No pots escollir com a usuari o usuària en el mateix moment de la venda a quin projecte dones, sinó escollir si dones en aquell projecte que està activat que ho ha escollit l'establiment. Sí que és cert, doncs, que alguns permeten després, doncs, per altres mecanismes online, permetre, d'una banda, donacions altres projectes, o allà hi ha un ventall més ampli, també utilitzant la tecnologia, o d'altra banda, permeten també, mitjançant votacions, doncs, que siguin la seva comunitat d'usuaris i de clients que pugui escollir doncs, quins són els següents projectes o involucrar-los també en la decisió de quin projecte sigui el següent escollit.
Déu-n'hi-do, quina xarxa esteu creant, eh?
Bueno, lluitant.
Quins altres tipus de projectes hi trobem, Sergi?
Doncs nosaltres hem finançat més de 200 projectes a uns 50 països, molts d'ells són aquí, i podem trobar tot tipus de projectes. Podem trobar des de projectes d'emergència, per exemple, amb UNICEF o MACNUR, fins a projectes de medi ambient, projectes d'infància, d'educació, d'investigació mèdica. Per tant, tenim diferents ONGs, fundacions, associacions que treballen amb nosaltres, centenars d'elles, i llavors tenim una sèrie de projectes, no? I cada empresa pot escollir quin projecte durant aquest mes o aquests dos mesos, etc., a quin projecte està doncs, col·laborant o finançant.
Quina acollida ha tingut fins ara la iniciativa entre els consumidors?
Doncs estem francament molt contents perquè teníem unes expectatives i unes previsions, però les hem superat. Està sent molt bona rebuda, la gent ho entén, li agrada i, evidentment, hi haurà qui no fa la donació o qui no li agrada, però, en general, estem molt satisfets. Estem parlant de que en molts moments més de la meitat de la gent està fent la donació i això són xifres doncs, molt, molt xules.
Home, i tant. Mare meva. Escolta, hem conegut què podem fer els consumidors, els usuaris. Si una empresa ens està escoltant ara mateix i es vol sumar a aquesta iniciativa, què hauria de fer?
Doncs és bastant senzill, ens hauria de contactar i mirem en funció de quina tecnologia tinguin de passar-la de pagaments, doncs d'integrar la nostra solució i podrien escollir doncs, el projecte. A vegades doncs, són empreses que ja porten molts anys col·laborant amb algunes entitats socials i doncs, vull seguir donant suport a aquestes o vull estructurar-ho més, etc. No podem perfectament integrar-ho i llavors doncs, treballar en aquesta línia plegats, és a dir, escollim els projectes, sempre treballem per projectes, que la gent pugui saber on van els diners, tenim un equip de projectes que fa seguiment de la donació, a la nostra pàgina web i a la part online pots també doncs, veure com avança el projecte, pots veure fotos, vídeos, memòries, etc. No? Perquè ei, aquells sentits que no on van, pots demanar el certificat de declaració fiscal, però per tant d'acabar l'empresa senzillament és dir, vull ajudar aquest projecte i integrar una tecnologia de Worldcom.
Què hauríem de dir, Sergi, que això és una alternativa a les donacions tradicionals o bé un complement?
Nosaltres pensem que és un complement absolutament. És a dir, jo mateix, a nivell personal, doncs soc soci d'una sèrie d'ONGs, però és un model diferent. És a dir, tu ets soci o sòcia d'una sèrie d'ONGs, si és que ho ets, doncs, per molts motius, però ja tens un vincle fort amb aquella entitat. En aquest cas, tu estem canviant o intentant canviar una mica també el paradigma de la donació, no? Intentant que quan tu fas una donació, quan fas un acte de compra, sigui on sigui, amb un sol clic, sense que et vinguin a demanar les dades, sense que et truquin i et persegueixin, pugui ser una donació a un projecte concret. Evidentment que després pots involucrar-te molt més, pots conèixer el projecte, en pots seguiment, però si vols és algo tan senzill com uns cèntims per tal projecte. Per tant, molta gent que ja és sòcia, doncs és un complement, a part, això et permet també col·laborar amb una sèrie de projectes, potser ets sòcia d'una ONG molt gran que està treballant a diferents països, i en canvi aquí doncs, t'ofereixen projectes locals, que també doncs, uns cèntims l'ajuda aquest projecte local. Doncs també, per tant, veiem que és un complement, absolutament. També el que és cert és que és un mecanisme que mitjançant la tecnologia, no? Tecnologia per millorar el món, et permet doncs, a fer un gran impacte. I llavors el que intentem també és modernitzar el sector de les donacions aportant doncs, el que permet la tecnologia, no? Que és facilitat, que és immediatesa i que és sobretot també transparència i traçabilitat, que sàpigues on van aquests diners. Aquests són per nosaltres valors fonamentals.
Tot això, tots aquests valors, els comparteixes com a cofundador de Worldcom amb l'Aureli Bou. Com és que heu decidit muntar una empresa d'aquest tipus, una plataforma com aquesta?
Doncs amb l'Aureli som amics des de tota la vida, des de crec que els 3 anys, i en un moment no, terminat les nostres carreres professionals vam decidir el 2011 doncs, deixar les feines i muntar una ONG. Llavors, just en el moment que la crisi estava doncs, més colpidora i més forta, doncs hem decidit això. I què ha passat quan una ONG? Doncs vam veure que sí que hi havia necessitat els projectes, però que no hi havia o no sabíem trobar fons per dur-los a terme. Precisament era un context de fortes no, retallades, fort de creixement de la part pública cap als projectes socials i subvencions cap a associacions i fundacions, i per tant vam dir, ostres, aquí ens falta quelcom, hi ha un espai que mitjançant la tecnologia doncs, podem aportar fons i visibilitat a molts projectes socials que s'ho mereixen.
Quins són, Sergi, els vostres propers reptes?
Doncs, en primer lloc, fer l'arrodoniment solidari una eina habitual dins de Catalunya i a l'estat espanyol, doncs que molta gent pugui fer donacions d'aquesta forma fàcil, transparent, sense intrusió, sense demanar dades, etc. Per tant, fer una eina habitual i que la gent, doncs, una mica un estàndard. I després, fer el salt internacional. Sí que és que tenim projectes, molts projectes a diferents països i ja tenim també empreses que ens fan servir doncs, a diferents països. Sobretot d'altres canals, doncs, ja portem més temps, com el comerç electrònic o la banca online. Però, en canvi, aquest canal que és bastant nou, no?, de solidari amb pagaments en targeta, en punt de venda físic, doncs que puguem també portar-ho, de moment, en primer lloc a la Unió Europea, però també doncs, a altres països de tot el món.
Doncs esperem que així sigui. Sergi Figueres, cofundador de WorldCo, moltíssimes gràcies per venir a Valors a l'Alça a explicar-nos aquesta gran iniciativa que vau tenir fa uns anys amb l'Aureli Bou i que sí, per molts anys.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
El més calent a l'Aigüera.
Bé, hem conegut més el que ens explicava en Sergi Figueres sobre aquesta forma de microdonacions, el WorldCo. Bé, 11:57 minuts, vol dir que 3 minuts d'arribar al punt de les 12 i ho farem amb una de les grans veus de la música pop com és Elton John amb aquesta Nikita.
Wow.